Deixeu saludar a aquesta hora del matí la Magda Campins, que com sabeu és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Senyora Campins, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem debatent tot el matí sobre el desconfinament. Primer l'infantil, ara el que vindrà després. No sé si com a epidemiòloga li genera dubtes això, que ja estiguem parlant del desconfinament, si estem en una situació en què es pugui desconfinar des del seu punt de vista.
Bé, jo penso que hem de començar-ne a parlar i ho hem de començar a fer. De fet, durant aquestes dues darreres setmanes, pues, ja portem realment una davallada important de número de casos que ens fa pues, poder afirmar que realment el confinament ha sigut efectiu. I encara que no es compleixin en aquests moments tots aquests indicadors que el govern plantejava com per poder començar amb les mesures de desconfinament, és previsible que això pues, en els propers dies o la propera setmana realment alguns d'ells es compleixin. No? Per tant, jo penso que sí, que en aquests moments estem en situació de començar-ne a parlar i de començar-ho a fer.
Clar, un dels indicadors que deia vostès és que les UCIs deixessin d'estar tan congestionades i sobretot per malalts de Covid. Aprofito per preguntar-li com està la Vall d'Hebron.
Bé, doncs a la Vall d'Hebron realment estem, doncs ja hem reduït el número de pacients que teníem a la UCI a la meitat, o sigui, nosaltres teníem una UCI per adults amb 56 llits, vam arribar a poder tenir una capacitat de fins a 200 llits, bueno, doncs habilitant altres àrees de l'hospital, i d'aquests 200 llits en vam omplir 180 amb pacients amb Covid. En aquests moments tenim 97 pacients ingressats a la UCI amb Covid-19. Per tant, sí que estem, si ho mirem des d'aquest punt de vista, hem reduït el 50%, però esclar, tenint en compte que havíem fet una escalada de números de llits d'UCI molt més important que el que teníem de base.
Per tant, tècnicament encara estem una mica lluny de complir els indicadors, diguem-ne, eh?
Clar, hem de mantenir aquestes àrees que van obrir com a llits d'UCI, algunes les haurem de mantenir obertes, uh-huh. Perquè lògicament no només podem contemplar una UCI en pacients amb Covid-19, perquè tenim molts altres pacients que necessiten UCI, alguns urgents, que ja els hem estat atenent durant tots aquests dies, però clar, si per exemple comencem a fer intervencions quirúrgiques complexes, que són pacients que després requeriran una estada postoperatòria a la unitat de cures intensives, és clar, totes aquestes intervencions, si no tenim llits d'UCI no les podrem fer i, per tant, necessitem fer-les. O sigui que el desconfinament s'ha de començar quan realment tinguem aquesta capacitat per atendre en la UCI no només en els pacients amb Covid, sinó també aquests altres pacients que ja no podem esperar gaires dies més a començar a fer aquesta atractivitat que s'han deixat de fer durant aquests mesos.
Clar. Avui en parlarem d'això, del que s'ha deixat de fer i quines conseqüències pot tenir a mig i llarg termini aquest mes i mig d'aturada absoluta de les activitats, o pràcticament absoluta, de moltes de les activitats assistencials del sistema sanitari. D'aquí una estoneta en parlem. Però deixem preguntar-li ara que vostè em citava alguns dels arguments que s'han de tenir en compte a l'hora de desconfinar. Per vostè, quines són les coses clau que s'haurien de tenir resoltes o una mica endreçades per poder començar a desconfinar?
Bueno, doncs a part de la que hem comentat, de capacitat sanitària per poder atendre els casos en cas de que hi hagi, doncs, tinguem que tornar enrere, perquè quan es fa el desconfinament doncs comencem a veure una altra manera, una altra vegada doncs un augment del número de casos, doncs a part d'això, un altre aspecte molt important és fer una detecció precoç de tots els casos que estiguin apareixent. No podem estar com fins ara detectant només els casos a nivell dels hospitals, que seria una mica detectar la punta de l'iceberg. En aquests moments el que s'ha de tenir és capacitat a nivell d'atenció primària per poder detectar en PCRs tots aquells pacients que tenen símptomes i que són sospites de poder tenir un Covid. Fer aquesta detecció precoç, fer l'aïllament d'aquestes persones en el seu domicili, si són persones que no necessiten hospitalització, que són la gran majoria, i fer un bon seguiment dels seus contactes, de cara que aquests contactes facin una quarantena també en el seu domicili durant 14 dies. Això és clau per evitar la transmissibilitat entre la població i això és el que no s'ha fet des del principi perquè no hi ha hagut capacitat i ara és clau poder disposar d'aquestes eines.
Creu que ara tenim capacitat per fer tots aquests testos massius ja de PCRs a tota la gent que és sospitosa de tenir el coronavirus?
Bueno, capacitat total en aquests moments no, però bueno, sé que s'està treballant molt per dotar atenció primària de tots aquests reactius, per poder fer les proves aquestes. A nivell de laboratoris sí que tenim capacitat, perquè s'han homologat molts més laboratoris dels que hi havia inicialment. Inicialment només hi havia el laboratori de l'Hospital Clínic per poder fer PCRs. Ara hi ha pràcticament tots els hospitals, laboratoris privats, doncs, tenen capacitat per fer-ho, o sigui que jo espero que en una màxim dues setmanes hi hagi aquesta capacitat per poder fer aquesta eina, bueno, aquesta, complir amb aquest indicador que és tan important de conèixer els números de casos nous.
En un parell de setmanes podríem tenir capacitat per fer aquestes proves. Li pregunto, el desconfinament seria irresponsable llançar-lo abans de que tinguem aquesta capacitat per fer proves?
Bé, és que, esclar, el desconfinament, esclar, depèn de què considerem desconfinament, no? Per exemple, la sortida dels nens al carrer no és desconfinament, el que les persones joves puguin sortir a passejar o puguin sortir a fer una mica d'exercici sempre que es mantengui aquesta distància social, per mi això tampoc és desconfinament, no? Ara, esclar, el que és, doncs, obrir establiments públics, com podrien ser bars, com podrien ser restaurants, tot això sí que hi ha implica que, perquè hi pot haver-hi molta més transmissibilitat, llavors això sí que implica que tinguem ben implantades aquestes mesures que deia abans.
Hi ha un altre estudi que es va anunciar que arrencarà demà passat, tot i que a Galícia crec que ja ha començat, que és aquest estudi de seroprevalença, per conèixer una fotografia, entenc, de fins a quina manera ha afectat el coronavirus a nivell d'Espanya. Diguem-ne, com funcionen les enquestes una mica, no? Fas una mostra, diuen unes 90.000 proves, i a partir d'aquí en treus conclusions. Quin impacte pot tenir aquest estudi per conèixer l'abast del virus?
Bueno, aquest estudi realment s'ha plantejat a tots els països i s'ha plantejat, pues, a moltes comunitats autònomes, no? El govern central també el planteja, amb 64.000 persones, però hem de tenir molt en compte els tests serològics que tenim actualment no són gaire fiables, en el sentit de que quan dona positiu, pues, realment podem afirmar que aquella persona ho ha passat, però quan dona negatiu hi ha molts falsos negatius. Això implica que ens pot donar una fotografia de la situació
equivocada.
Equivocada. Això l'Organització Mundial de la Salut ja ho alertava fa uns dies, no? Que per tant es triï molt bé el tipus de test serològic que es farà, i nosaltres, pues, també ho hem vist, per exemple, en el nostre hospital, no? Hem validat el laboratori de microbiologia, ha validat alguns d'aquests tests de diferents fabricants, no? I s'ha vist que realment la sensibilitat i l'especificitat, és a dir, la fiabilitat del test, varia de lo que diu el fabricant a lo que realment en realitat després tu veus quan el valides in situ, no? Per tant, no es pot comprar qualsevol test. Aquests tests s'han de validar abans a nivell local, i quan tenim garanties de que realment tenen una bona fiabilitat, llavors els podem posar en marxa.
Li genera dubtes, per tant?
Sí. Sí, home, és una eina que és important tenir-ho, però el número que ens surti segurament és un número que serà de persones que han passat la malaltia, segurament serà inferior al número real, per això que deia que hi ha falsos negatius.
Sobre això, no sé si té una diagnosi, una hipòtesi sobre quina pot ser ara mateix la immunitat de la població a Catalunya.
Bé, no, hipòtesis no en tinc cap, perquè, és clar, no s'ha fet encara cap estudi d'aquests. Les dades que hem anat donant darrerament són dades basades en models matemàtics. Per exemple, la dada que ja feia uns dies que donava, pues, un estudi de l'Imperial College de Londres, que deia que fins un 15% en mitja podia ser que la població hagués passat la malaltia. No sé, jo personalment crec que aquesta xifra serà inferior, no? Però no ho sé.
I en aquest sentit, hi ha hagut un debat molt intens encara sobre el tema de la immunitat, senyora Campins. De fet, diuen que al seu hospital han detectat casos de gent que ha recaigut després de superar el virus, perquè estem llegint informació que assenyala que la immunitat no seria tan forta potser com es creia. Quina és la seva posició ara que han pogut veure casos in situ?
A veure, el tema és que en aquests moments encara no hi ha evidències científiques, no hi ha estudis que ens permetin dir si realment els anticossos que genera una persona quan ha passat la infecció són anticossos protectors. Sabem que hi ha anticossos, sabem que hi ha anticossos neutralitzants, que en el cas d'altres virus aquests anticossos són els protectors, però no s'ha pogut demostrar encara si realment en el cas del SARS-CoV-2 ho són o no. I tampoc el que no sabem és la durada d'aquests anticossos en el temps. És a dir, si una persona que ha passat la infecció i realment es demostra que té anticossos, podem dir que aquesta persona estarà protegida de per vida o que aquesta persona estarà protegida durant 6 mesos o que estarà protegida durant un any. Tot això encara és una incògnita i no ho sabem. Per tant, aquestes afirmacions de dir, bueno, pues, una persona que ja ha passat la malaltia, doncs aquesta persona ja està, aquesta persona ja, si una vegada no contagia, aquesta persona pues, ja pot fer vida normal, perquè aquesta persona ja no es pot tornar a infectar, perquè aquesta persona està protegida, tot això en aquests moments no ho podem afirmar perquè no ho sabem. Respecte a lo que vostè comentava, de que hi ha persones que han recaigut, sí que hi ha algunes dades i alguns estudis publicats de persones que han passat d'infecció, que la PCR, que és el que ens indica en certa manera que realment el virus ja no està a nivell de les secrecions respiratòries, ha sortit aquesta PCR negativa i, per tant, diem, bueno, doncs aquesta persona ja està, aquesta persona ja no és contagiosa, aquesta persona ja ha eliminat el virus, no? En alguns casos s'ha vist que al cap d'algunes setmanes aquesta persona torna a sortir aquesta prova positiva, no? Llavors, aquí el dubte que hi ha en aquests moments és si realment això és una reinfecció, s'ha tornat a infectar de nou, és que la mostra aquesta, la que havia sortit negativa, és una mostra que es havia pres malament, perquè és molt important la recollida de mostra, que realment hi hagi secreció respiratòria en aquesta mostra, si no, no podem afirmar que realment aquella persona és negativa, perquè igual és per un problema de recollida de mostra. I, per tant, podria ser que la mostra anterior fos incorrecta i que, per tant, ara torna a sortir positiu, però és el mateix, és la mateixa infecció prèvia, no? O sí que podria ser pues, que hi hagués hagut una reinfecció. Això, en aquests moments, tampoc encara ho sabem amb certesa, perquè en els casos que s'han vist són molt pocs.
També li volia preguntar sobre l'estudi que estan fent a la Vall d'Hebron amb plasma de persones que han superat el coronavirus i que, no sé si en base a això que m'està dient, potser no servirà, però que podria servir per curar malalts crítics. No sé quines esperances tenen en aquestes investigacions.
Sí, sí, realment aquest és l'objectiu de l'estudi, no? Persones que ja han generat anticossos, que han passat la infecció, doncs administrar com a tractament el seu plasma a altres persones que tenen la infecció en aquests moments, pues, veure si aquests anticossos pues, ajuden a combatre aquesta infecció de forma més eficaç. No? Això s'ha utilitzat amb altres infeccions, dintre del que és el tractament de les malalties infeccioses. Hi ha tractaments basats en immunoglobulines, en immunoteràpia, que bàsicament és això, no? És donar els anticossos de persones que ja han tingut la malaltia. O sigui que, bueno, en aquests moments encara no tenim resultats, per tant, encara no sabem si funcionarà o no, però realment és un tractament que està basat en... té una plausibilitat biològica clara, no?, i està basat en models de tractament d'altres malalties infeccioses.
I acabo. Ara teníem el debat sobre el desconfinament, diguem-ne, per zones. Des del seu punt de vista, quina és la seva opinió com a epidemiòloga? Si té sentit que llocs com les Canàries tinguessin un confinament igual d'estricte com Catalunya, sobre com s'hauria... Vostè que coneix el sistema sanitari, com està distribuït, com s'hauria de fer aquest desconfinament si es fa per zones?
Bé, jo crec que té molt sentit fer un desconfinament per zones perquè clarament l'afectació no ha estat la mateixa a nivell de tots els territoris i, per tant, no és lògic que, per exemple, Catalunya o Madrid, que hem sigut dos de les comunitats en què hem tingut una afectació més important, pues, tinguéssim, o sigui, les altres comunitats autònomes tinguessin que desconfinar igual que la comunitat de Madrid o que Catalunya. Per tant, jo penso que és molt lògic que en aquestes comunitats on hi ha hagut menys casos i menys afectacions desconfinin abans. El que sí que és important després és marcar molt bé quins són els fluxos de població entre unes comunitats i les altres, perquè si es desconfinen abans aquestes comunitats amb què hi ha hagut menys afectació i les persones d'aquestes comunitats poden entrar lliurement en les comunitats en què encara tenim un número important de casos, pues, lògicament això pot impactar negativament, no? O sigui que s'ha de fer aquest desconfinament de forma simètrica, jo estic totalment a favor, però marcant unes línies molt clares de com s'ha de fer.
És a dir, que el desconfinament simètric hauria de tenir de límit, diguem-ne, els territoris on es canvien aquestes, on canvien aquestes normes. És a dir, que una persona sí, que, per exemple, viu a les Canàries i té un desconfinament determinat, no pugui viatjar a Madrid, que té un confinament més dur.
Sí, Sí, jo penso que hauria de ser així.
I per tant, també, si al País Valencià tenen normes més baixes, que no es desplacin valencians cap a Catalunya, o catalans cap al País Valencià, etcètera, etcètera.
Sí, o si no, o si s'ha de fer, però que es faci per unes raons molt concretes i amb unes condicions molt concretes.
Mm-hmm. Molt bé. Magda Campins és la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, senyora Campins, com sempre.
Moltes gràcies a vostès.